A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Buenos días, es hablo capitán de avión, Carlinhos Caca de Lano. Informação do voo from Barcelona, do Rio de Janeiro, estamos pronto destinação em breves minutinhos. A hora local, horinha mesmo 9:15 AM. É como a temperatura de 13 gradinhos, é como um tempo de chuva e tempestade na capital do Pau de Açúcar. A continuação, vai iniciar o descenso, mantendo os lugares avilados até que sinal iluminado pertenece. Muito obrigado, se vocês têm gostado da viagem. Bem-vindo ao Copa do Mundo Brasil 2014.
Buenos días, les habla el capitán Carlinhos de Lano Caca. Les informamos que el vuelo procedente de Barcelona con destino a Río de Janeiro va a llegar a su destinación en breves minutos. La hora local, las 9:15 de la mañana, la temperatura es de 13 grados y ahora mismo con un tiempo de lluvia y tormento en la capital. A continuación, iniciamos el periodo de descenso, un periodo aproximado de unos 20 minutos. Rogamos, por favor, señores pasajeros, manténganse en su asiento con el cinturón abrochado hasta que el señal luminoso pertenezca a iluminado. Muchas gracias y esperemos que hayan disfrutado del viaje. Bienvenidos al Mundial de Brasil 2014.
Tempestades, lluvia i només 13 graus centígrads. Jo que pensava que en Brasil sempre la gent anava en tanga, eh? I a sobre tinc entrades pel Brasil-Croàcia d'aquesta nit i el partit no es juga a Rio, es juga a São Paulo! Ho arribo a saber, i aquests 1.200 euros de la Bonolotos, del que la vaig guanyar el dimarts, me'ls hauria gastat en congelar Frankfurt per tota la temporada, eh?
Tranquil, home, Núñez. No cridis, vinga, va, que has tingut sort i has pillat el mateix vol que el puto amo de Brasil. Que em conec Brasil des de Salvador de Bahia fins a Uruguai. Ara et vens amb mi en un llet privadillo, eh? On ens hi esperen unes titis i un jacuzzi que flipes.
I tot això, dime la verdad, eh? Tot això, digue'm que m'ho deixes gratis, eh?
Clar que sí, home, amb les primes del fitxatge del Ney, tot això està pagat, preci.
Oh, visca els Neymars! A Brasil, els Andrusco i que comenci el Mundial!
Amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. El Mundial que comença avui pot servir, compte, per aixecar l'ànim dels aficionats barcelonistes una mica malmesos pel final de temporada viscut. Oblidem el passat i mirem amb optimisme el futur. El Barça és el club que té més jugadors al Brasil i, el que és més important, pot presumir de tenir tres estrelles que assumien ser protagonistes al campionat. El líder de l'Argentina, Messi. El golejador del Brasil, Neymar. I l'arquitecte de la selecció campiona, Espanya, és Andrés Iniesta. Què costarien ara per ara aquests tres cracs si s'haguessin de fitxar? Doncs una bogeria, un cost inaccessible que podria estar per sobre ben bé dels 400 milions. La sort és que ja són patrimoni del Barça i que dos d'ells, com a producte del planter, no van costar pas cap traspàs. L'equip té les joies de la corona, jugadors capaços de marcar diferències per si sols. El que queda pendent ara, doncs, és unir-los bé, rejuvenir el vestuari, potenciar físicament l'equip i configurar una defensa que tingui una solidesa assegurada. Fa gairebé un mes, concretament 25 dies, que va acabar la Lliga i en aquest període, de moment, només s'ha presentat un reforç, el porter Ter Stegen, encara que bé Rakitic es pot considerar també com home ja fitxat pel Barça. La resta, molt em temo, que arribaran quan finalitzi el Mundial. Al marge, doncs, de Ter Stegen i Rakitic, queden com a mínim 5 fitxatges pendents. Falta un segon porter i, de moment, doncs, sembla que també el Xile Bravo està lligat. Pel que fa als centrals, tot està obert, tot a l'aire. Marquinhos no madura amb la rapidesa prevista, ja que el PSG, doncs, bé, no té tampoc necessitat econòmica de vendre'l. El segon central que ha d'arribar, doncs, dependrà de qui sigui el primer escollit. Miranda es deixa estimar. Mathieu no acaba de convèncer i és que, bé, doncs, també es barregen ara altres opcions com la de Garay del Benfica. Si es consuma la marxa finalment d'Alves també després del Mundial, també caldrà un lateral dret, ja que no es confia plenament en Montoya. Coque és una altra peça i una altra opció oberta, encara que aquesta és molt cara, 60 milions. I tampoc es pot descartar que al final s'acabi traspassant Alexis a la Juventus i en cas que es fitxi, doncs, un davanter centre, també hem de comptar amb que s'uneixi a la plantilla de Luis Enrique. En definitiva, n'han fitxat a dos, però com a poc en queden 5. Aquest pas, també deixem-me que us digui que Zubizarreta es quedarà sense vacances i com es descuidi, potser fins i tot també sense reforços. D'altra banda, vull parlar de la situació de la selecció espanyola, que també em desperta dubtes. No tinc ni idea de si Espanya farà o no un bon paper al Mundial de Brasil. El que sí que tinc molt clar és que no pensaré que ha estat un fracàs o una decepció, passi el que passi. Si el guanya, si fa un mal paper, bé. Amb la selecció espanyola tinc la sensació que passa el mateix que amb el Barça. La gent no té memòria i s'oblida fàcilment d'on venim. És com si creguéssim que guanyar el Mundial és fàcil, que no costa esforç, que han de fer-ho sí o sí. Deixeu-me que us recordi que Espanya no guanyava una Eurocopa des del 1964 i que el futbol era l'únic esport d'equip que no havia estat mai campió del món. Però tot d'una, una generació extraordinària de futbolistes, primer amb Luis Aragonés i després amb Del Bosque, doncs es van menjar el món i van aconseguir el que cap altra selecció havia estat capaç d'aconseguir. Eurocopa, Mundial i una altra Eurocopa. Per mi aquesta selecció és com el Barça de Guardiola. Tres lligues, dues Champions, dos Mundials de clubs. Bé, per a molts jugadors del Barça i de la selecció, el Mundial de Brasil, el d'aquest estiu, doncs serà l'últim Mundial. I tant si guanyen com si no, jo els hi vull donar les gràcies a tots ells pel que han aconseguit.
Bé, jo ja fa dies que el meu editorial va encarat a parlar de les ganes que teníem tots de que arribés aquest dijous, dia 12 de juny, ganes d'agafar, per exemple, el sofà, el comandament a distància, la teva begudeta, el teu pica-pica, i que comenci a rodar la pilota. Ahir el Marc em comentava que Brasil escollia, si no estic equivocat, el dijous per inaugurar el seu Mundial perquè el divendres, és a dir, demà, queien divendres 13. Em sembla increïble, però bueno, també és cert que al Brasil, si hi ha una cosa, aquesta és fe, aquesta és religió, supersticions, creences, i es pot arribar a entendre, des del seu punt de vista, clar, perquè jo no ho entendria mai, que hagin volgut avançar el dia de la inauguració a un atípic dijous. I parlant de creences, jo avui em mullaré i faré la meva aposta sobre el Mundial. Donaré a conèixer la meva creença, el que crec que passarà, el que m'oloro. I a dia d'avui, hores abans de l'estrena entre Brasil i Croàcia, m'oloro un Mundial ensopit. Un Mundial on hi haurà moltes decepcions. Aposto, com ja vaig dir ahir, per un Mundial a mitges. I no pas perquè estiguin a mitges les infraestructures, la seguretat, la comunicació, els voltants dels estadis, el transport. No pas per això, que també, sinó que faig referència a un Mundial a mitges perquè no em cansaré de dir que no hi ha cap selecció que arribi en condicions de ser candidata màxima al títol. Per exemple, sobre aquesta nit m'oloro que a Brasil li podrà la pressió d'inaugurar el seu Mundial. El Mundial en què han de trencar allò del maracanazo dels anys 50. I aquesta pressió crec que els farà entrar amb mal peu al Mundial. Però ja sabem, ens ho diu l'experiència de Sud-àfrica, que la campiona pot començar decepcionant, però després gira la truita i encadenar una ratxa triomfal fins a la final. I ara que parlava de Sud-àfrica, fent referència a aquella derrota que tots sempre recordarem, aquella derrota de la Roja davant de Suïssa, quin desastre. Doncs ara trec aquest tema. Deixeu-me dir que a dia d'avui i a cada dia que passa, la selecció espanyola crec que trencarà amb els presagis negatius que tenim tots. Uns presagis basats en condemnar la columna, sobretot vertebral, del Barça, que és la que forma també la selecció, i uns presagis negatius també basats en el que sembla impossible, que és encadenar dos Mundials i dues Eurocopes. El repte està allà, i malgrat semblar un impossible, jugador per jugador, la d'Espanya és la selecció més atractiva de totes. I acabo deixant anar la meva aposta definitiva, i no parlaré de Messi, ni de Cristiano, ni de grandíssimes seleccions. Tampoc parlaré del bon paper que poden tenir les petites Bèlgiques o Bòsnies. Tampoc diré que m'encantaria que Catalunya estigués algun dia en un Mundial, sinó que avui acabaré deixant anar només un nom, una selecció. Acabo amb un Uruguai. Sí, no diré res més. Uruguai.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Què tal? Molt bona tarda. Programa de dijous, dia 12 de juny. Penúltim programa de la temporada. Ens en queden només dos telediaris, que podríem dir. I avui, com no podia ser d'altra manera, doncs també començarem el programa repassant els titulars més destacats del dia.
I de què es parla avui a taula? És una obvietat. Avui comença el Mundial i, òbviament, en parlarem a la secció de taula. Un Mundial que, com és evident, copsarà molt d'espai del programa d'avui.
Doncs sí, i tot seguit coneixerem l'última hora de l'Espanyol i també us aproparem l'última hora del Barça, perquè la informació, encara que comenci aquest Mundial, tampoc en falta.
Oh, i tant, com tampoc falta informació en el món del bàsquet, avui, com sempre, com tots els dijous, al Zona Mixta, amb l'Aitor Fuster, company de l'NBA 305, arribarà amb el més destacat de les finals de l'NBA i els play-off de la Lliga Endesa.
I del bàsquet, doncs, com cada dijous també del bàsquet, passarem al futbol català, al futbol de casa nostra, i avui serà torn de rebre en Sergi Vargas, encarregat de les divisions catalanes a Golcat.
I per acabar un dia més, repassarem l'agenda del dia, aquells esdeveniments que encara tenim pendents per tancar aquest dijous, dia 12 de juny. Avui comença el Mundial.
Els titulars.
Ja ha arribat el dia avui, a les 10 de la nit, es dona el tret de sortida al Mundial de Brasil 2014 en un partit que enfrontarà la selecció brasilenya amb la de Croàcia.
El partit inaugural entre cariocas i croats, doncs, suposarà l'inici d'un Mundial amb la presència de 32 seleccions i on no hi ha un clar candidat al títol.
Això sí, són moltes les seleccions que es veuen amb capacitat per emportar-se al Mundial, d'entre elles l'anfitriona, Brasil.
Neymar, en el dia d'ahir, a 24 hores del partit inaugural, deixava ben clar davant els mitjans de comunicació que ell vol guanyar el Mundial i que està ansiós pel seu debut.
El jugador del Futbol Club Barcelona també apuntava que abans de ser millor jugador del torneig o màxim golejador, prefereix ser campió.
Mentrestant, l'estadi on avui debuten Neymar i companyia presenta un estat desolador, sobretot en els seus fons.
I és que l'Arena Corinthians de São Paulo, escenari del partit inaugural d'aquesta nit, no està acabat i presenta una imatge força preocupant en alguna de les seves zones.
Mentrestant, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, aprofitava el dia previ a l'estrena mundial lista per defensar l'organització del Mundial.
Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Trata-se de um falso dilema. Desde 2010, quando começaram as obras dos estádios, até 2013, o governo federal, os estados e os municípios investiram cerca de 1,7 trilhão em educação e saúde. É 212 vezes maior que o valor investido nos estádios. Tenho repetido que os aeroportos, os metrôs, os BRTs e os estádios não voltarão na mala dos turistas. Ficarão aqui, beneficiando a todos nós. Uma Copa dura apenas um mês. Os benefícios ficam para toda a vida.
A tot això, demà torn per al debut de la selecció espanyola. Recordem, demà s'enfronten davant d'Holanda a les 9 del vespre.
Un combinat espanyol que aquesta mateixa matinada arribava al seu hotel de concentració de Salvador de Bahia, ciutat on demà s'enfrontarà a l'Orange de Luis Van Gaal.
Vicente del Bosque, mentrestant, ahir era entrevistat pels companys de Ràdio Marca i deixava clar que està encantat en com estan treballant els seus en aquestes 3 setmanes prèvies al debut de demà.
I deixem de bandejar el Mundial i ens centrem ara en l'actualitat blaugrana, una actualitat barcelonista centrada encara en els darrers detalls a tancar en l'imminent fitxatge d'Ivan Rakitic.
I és que, segons el diari Correo d'Andalucía, l'operació es tancarà per 23 milions d'euros, sumant la quantitat fixa i la variable, i a més inclourà una cessió per 2 anys de Denis Suárez amb opció de compra.
Mentrestant, el fitxatge de Claudio Bravo també està a prop de tancar-se. Ahir, en un dinar amb la directiva de l'Eibar, el president donostiarra afirmava que les negociacions per Bravo estan molt avançades.
A tot això, aprofitem també per apuntar que ahir Bartomeu, durant la seva trobada amb els socis amb més antiguitat del club, afirmava que han passat la temporada més difícil de la història recent i que el Barça tanca l'exercici 13-14 amb un benefici de 30 milions d'euros.
Com sempre, ampliarem detalls al voltant de la darrera hora barcelonista a l'espai Connexió Blaugrana.
Parlem ara de l'Espanyol, on avui el nom propi és el del jove porter Pau López.
I és que el club blanquiblau ha fet oficial que el porter gironí, fins ara el filial, passa a formar part del primer equip i que se li amplia el contracte fins al 2018.
Aquesta incorporació de Pau a l'equip de Sergio González podria accelerar la sortida de Germán Parreño, a qui se li estaria buscant lloc a un equip català de la segona divisió.
I a tot això, ahir Carlos Clerc, qui també ha fet el salt del filial del primer equip, parlava en un acte promocional i deixava clar que vol assentar-se a la primera plantilla i ser important pel grup.
Pel que fa al capítol de fitxatges, Dani Pacheco segueix esperant una trucada de l'Espanyol. Si aquesta trucada no arriba en un temps prudencial, el davanter de l'Alcorcón s'acollirà a d'altres ofertes interessants de segona divisió o de l'estranger.
I tanquem la plana periquita apuntant que els abonaments per a la següent temporada seran presentats la propera setmana. Cal tenir en compte que José Luis Morlanes ja va avançar que el club seria sensible a la situació econòmica actual i, en principi, es mantindran les mateixes quotes.
Ja en bàsquet, el Barça té avui una nova oportunitat, la segona, per certificar el pas a la final de la Lliga Endesa al Palau Blaugrana i davant del València Bàsquet.
L'equip de Xavi Pascual va guanyar els 2 primers partits de la sèrie València, però va perdre dimarts jugant com a local.
Per la seva part, el Real Madrid també intentarà classificar-se aquest vespre a la pista de l'Unicaja per a la gran final.
I d'altra banda, Andorra tindrà la propera temporada un equip a la màxima competició del bàsquet espanyol. El Club Bàsquet Andorra ho podrà fer després de dipositar el cànon exigit per l'ACB.
Tanquem el bàsquet recordant que els Miami Heat i els San Antonio Spurs disputaran aquesta matinada el quart partit de la sèrie. De moment, els texans lideren les finals amb un 2-1 al seu favor.
I en motor, el català Marc Gené era citat de contrarrellotge per Audi per substituir a Loic Duval a les 24 hores de Le Mans, on farà equip amb Tom Christensen i Lucas Di Grassi.
El motiu de la baixada de Duval és que va patir un espectacular accident en els entrenaments lliures del que va sortir l'ES, tot i que va quedar sota observació mèdica per prevenció.
I ja en ciclisme, la quarta etapa de la Dauphiné no va suposar cap canvi en la classificació general. En l'últim ascens del dia, el rus de 30 anys, Yuri Trofimov, de l'equip Katusha, atacava a 19 quilòmetres de la meta per desempallegar-se dels seus companys i guanyar l'etapa.
La resta del grup, amb el britànic Chris Froome com a líder i el madrileny Alberto Contador, entrava 2 minuts i 2 segons de Trofimov. D'aquesta manera, Contador es manté segon de la general a 12 segons de Froome.
I a tot això, Joaquim Rodríguez finalment estarà al Tour de França després de la seva caiguda i abandonament al Giro d'Itàlia.
Així ho confirmava el mateix corredor català del Katiusha, que destaca que prendrà la sortida amb ambició però sense pensar en la general i amb la Volta a Espanya en el punt de mira.
I finalment, tanquem els titulars parlant d'handbol, perquè el Freiking Granollers es reforçava amb el pivot del filial del Barça, Adrià Figueres, que aquestes últimes 3 temporades ha estat un dels màxims golejadors de la divisió d'honor B.
D'altra banda, el fins fa pocs dies entrenador del Freiking Granollers, Toni Garcia, firmava amb el Phoenix Toulouse de la Lliga Francesa per les 2 pròximes temporades.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. A taula.
Vinga, va, que ja ens hem assegut a taula. Anirem ràpids a parlar d'aquest inici del Mundial i del que podem esperar d'ell.
Doncs sí, qui parteix com a favorita?
O qui serà la sorpresa?
I quin paper tindrà Espanya?
Quantes preguntes ens fem avui que comença aquest Mundial amb el partit inaugural entre Brasil i Croàcia. Ja sabeu que podeu respondre a través de Twitter i Facebook. Tenim aquests comptes de xarxa social. De fet, ja s'han avançat alguns, perquè ja l'han llegit la pregunta a la xarxa i, si et sembla, llegim alguna d'aquestes
doncs
respostes.
Doncs sí, doncs sí. Per exemple, en David Rubinat, que diu que té moltes ganes de veure la selecció belga, molt de talent i molta joventut, i té posades, doncs, moltes esperances en Bèlgica.
Molta gent parlant de Bèlgica, també coincideix el Francesc Bojoret, diu Bèlgica, i atenció, Bèlgica arribarà a semifinals, diu.
Doncs seria una gran sorpresa, sens
dubte. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do l'aposta.
Bé, 2:24, fem una petita pausa i tornem amb la connexió blanc i blava i també la connexió blaurana. No marxeu, fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanc i blava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanc i blava, penúltima de la temporada, i amb una gran notícia, crec jo, per l'espanyolisme, una notícia de futur i de present, i és que Pau López, jugador per molts conegut del filial i una gran esperança de futur per l'espanyolisme, doncs bé, avui és notícia Pau López, passa a ser del primer equip, el club l'ha renovat fins al 2018, fins al 30 de juny del 2018, i per tant 4 temporades més de contracte per al jove jugador gironí, el porter del filial, doncs, que passa a formar part de la primera plantilla. Ara caldrà veure com queda aquest dibuix, si Quico Casilla finalment doncs acaba ampliant el seu contracte, si a Germán Parreño, dèiem els titulars, si ja li acaba buscant una sortida o no. La qüestió és que el nom d'avui, per l'espanyolisme, per als periquitos, és el de Pau López, qui ja ha parlat com a oficialment jugador del primer equip i deia, afirmava Pau López, que per ell és un somni.
No, sí, la veritat que, era un somni que tenia des de petit, no, poder jugar a primera divisió, i molt agraït que l'Espanyol em pugui donar aquesta oportunitat. Intentaré aprofitar-la i donar el màxim de mi. No, això ja havíem parlat ja quan faltaven 2 o 3 partits per acabar la temporada, i content, no, sempre que l'Espanyol em vulgui fer alguna cosa per millorar-me, pues intentarem sempre soltar-ho, perquè l'Espanyol és l'equip que m'ha donat l'oportunitat i crec que li dec molt, no? I crec que sempre he de ser generós amb aquest tema.
En aquesta línia de ser generós, de deure-li molt a l'Espanyol, Pau López doncs seguia parlant i es mostrava molt i molt agraït a l'Espanyol.
Crec que l'Espanyol va ser l'equip que em va venir a buscar quan estava al Girona, i la que tu diràs està agraït amb ells, perquè ells m'han donat l'oportunitat de sempre d'estar aquí, i sempre m'ha ajudat molt en tots els temes, i l'únic que puc ser és agraït i donar el màxim de mi.
Amb Quico Casilla com a porter indiscutible a l'11 titular, amb Germán Parreño també formant part d'aquesta plantilla, és obvi que a Pau López se li serà complicat tenir minuts amb la primera plantilla de l'Espanyol, però bé, se li ha preguntat sobre això, sobre quin objectiu, en quin objectiu afronta, no, aquesta nova etapa al primer equip, i ell deia que amb ganes, òbviament, de sumar quants més minuts possibles, i, sobretot, millorar.
Millorar cada dia, jugar els partits que el míster em doni i ja està. Si jugo dos partits en comptes d'un, pues millor. Si en jugo cinc, millor que quatre i intentar seguir així. Sé que sóc jove i que és molt difícil quan està a la primera divisió jugar molts partits, però ho intentaré.
Bé, un Pau López que, com deia, a més el gran protagonista en el dia d'avui, però també a titulars us deixàvem anar dos detalls més. Un altre nom del dia és el de Dani Pacheco, i és que, segons els nostres companys del diari AS, espera una trucada de l'Espanyol, i ha de ser una trucada imminent, ha d'arribar ja, perquè si no aquest davanter, que a hores d'ara forma part de l'Alcorcón, acabarà doncs, oferint-se d'altres clubs que doncs bé, li han ofert estar en el seu club. Estem parlant, per exemple, d'equips importants com per exemple el Betis a la segona divisió o clubs a l'estranger. Per tant, si l'Espanyol realment vol comptar amb Pacheco, hauria de trucar ja al davanter de l'Alcorcón. I per últim, una altra novetat en el dia d'avui és aquesta dels abonaments que seran presentats, ja s'ha dit de manera oficial que seran presentats la propera setmana. Ja s'ha dit darrerament que l'afició periquita està més il·lusionada que mai amb Sergio González. A partir de la setmana que ve, prova de foc per l'Espanyol. Veurem com responen els socis a aquesta nova campanya d'abonaments que s'inicia la setmana vinent.
Connexió Blaugrana. Tot el camp
és... I anem ara, doncs, amb aquesta última hora també blaugrana. En primer lloc, dir-vos que, per aquells que encara no ho sapigueu, avui comença el Mundial i ho farà amb 13 jugadors del Barça presents en aquesta edició del Campionat del Món de Futbol. Ahir, precisament, un d'aquests integrants del Futbol Club Barcelona que jugarà al Mundial i que ho farà avui mateix en el partit inaugural, Neymar Júnior, declarava que ell no vol ser el millor ni tampoc el màxim golejador d'aquest Mundial. El que desitja realment és guanyar-lo, guanyar-lo i que farà tot el possible, que també era conscient que portava el 10 a la selecció i que ell això no li suposava una pressió, sinó que era un orgull i, a més, doncs, desitjava tenir molts d'èxits amb la selecció canarinya. A tot això, avui també hi ha hagut una trobada a Brasil de representants blaugranes amb el PSG i representants de Marquinhos. Les coses avancen, a poc, però avancen, i de moment Marquinhos sembla ser, doncs, el més ben posicionat per reforçar la defensa blaugrana. I qui també, doncs, està a punt de tancar el seu fitxatge pel Barça és Claudio Bravo, el porter de la Real Societat, que també declarava ahir amb la selecció xilena que està molt tranquil davant d'aquest possible traspàs al Futbol Club Barcelona i que ara per ara no té pas pressa, doncs, per fitxar o no, perquè les coses estan encaminades i serà qüestió de dies de que s'acabi fent oficial. Per últim, en aquest espai de connexió blaugrana, deixeu-me que us digui que el Barça i l'empresa xinesa Suning han fet oficial avui un acord de patrocini pel qual aquesta cadena de botigues especialitzada en productes d'electrònica i tecnologia, també deixeu-me que us digui que és la més gran de la Xina, doncs es converteix d'aquesta manera en el primer patrocinador xinès del club. La presentació d'aquest acord, doncs, ara té una durada de 2 anys, amb una opció a una tercera, i ha tingut lloc a la ciutat xinesa de Nanquín, amb la presència del director general del Barça, Antoni Rossí, que el vicepresident del grup Suning, Sun Weiming, i el seu vicepresident executiu, Li Bin. 2:32, tanquem connexió amb l'Aurana. David, no sé si vols afegir alguna cosa.
Sí, una cosa molt breu, perquè ens arriba un nou comentari a les xarxes socials. És l'Aitor Fernández, que ens diu: vamos, por fin, avui a gaudir de la màgia d'Anell. Llàstima, ho dic perquè ja va bé per introduir la següent secció, llàstima que sigui a la mateixa hora que el bàsquet.
Doncs sí,
què et sembla?
I ara en parlarem. Fem aquesta petita pausa i tornem ja amb els companys de l'NBA 305, l'Aitor Fuster i en Ferran Romeu. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Zona Bàsquet.
Doncs vinga, ara sí, tornem pel bàsquet i saludem ja els companys de l'NBA 305, l'Aitor Fuster, Ferran, Aitor, molt bona tarda.
Bona tarda.
I en Ferran Romeu. Ferran, ara sí, molt bona tarda a tu també.
Bona tarda.
Bé, escolta'm, tenim les finals de la NBA amb 2-1 i aquesta matinada nou partit a la pista de Miami.
Doncs sí, Marc, aquesta matinada quarta sal, de nou a l'American Airlines Arena de Miami, a les 3 de la matinada, el Game 4, i com veiem, Marc, de moment el 2-1 favorable a San Antonio, amb aquest tercer partit que ara en parlem espectacular, que va recuperar el factor pista. I si et sembla, doncs farem un breu repàs dels dos primers partits de l'eliminatòria, Marc.
Doncs sí, endavant, perquè Déu-n'hi-do ens ha deixat... moments ja que passaran a la posteritat, aquesta eliminatòria.
Doncs sí, el partit amb victòria del 110-95 estarà d'acord amb mi, Aitor, amb un moment clau de falta de 7 minuts per acabar el partit, les famoses rampes de LeBron i un resultat una mica enganyós, no?
Sí, una mica enganyós perquè Miami va tenir la possibilitat d'emportar-se aquest partit, segurament no va saber tancar el partit i en el moment que li tocava acabar de rematar, LeBron va patir aquestes rampes, va provar de seguir jugant i no ho va aconseguir, i d'això se n'ha va aprofitar un Danny Green i un San Antonio Spurs inspiradíssims al final, amb un parcial final de 31-9 per emportar-se aquest primer partit a la pista local de San Antonio.
Mm-hmm. Bé, Ferran, d'aquest partit, doncs una altra de les coses més significatives, i per estrany que sembli, van ser els problemes amb l'aire condicionat.
Doncs sí, segons versions oficials va ser que l'aire condicionat del pavelló es va allà i les temperatures ambientals eren escandaloses, eren horroroses pels jugadors que van patir una calor asfixiant i, doncs, curiosament, el jugador amb, podríem dir, millor estat físic va ser el que va patir les pitjors conseqüències, però ja de cara al segon partit, Popovic, irònicament, va dir que pagarien la factura d'aire condicionat i així va ser.
Doncs la van pagar.
Que vinguin aquí al Ciutat Vella a jugar
a ple sol a mitjans
de juny i ja veurem què és el calor.
Bé, del primer partit, Ferran, no sé si voleu afegir alguna coseta més.
No, ja passem directament al segon partit, amb un LeBron que va matar els Spurs, els seus 35 punts, va respondre a les crítiques que el pillaven amb un mal partit al primer partit i doncs LeBron va ser decisiu, sobretot a Aitor, anotant en la seva, podríem dir, pitjor faceta, que és el tir exterior, el tercer quart.
Sí, una dada brutal, que bé, l'any passat San Antonio es va caracteritzar per defensar LeBron passant tots els bloquejos per darrere, deixant-lo tirar des de mitja distància, doncs va anotar 8-11 fora de la pintura i un 13-18 després d'un inici horrorós, però un inici molt agressiu i una defensa de San Antonio que es va tancar molt sobre LeBron i LeBron va prendre d'això els primers quarts i en els últims, a part de notar, va ser un LeBron que va prendre molt bones decisions en els moments claus, perquè hi ha una penetració del mateix LeBron a falta de molt poquet, doblada pilota a Chris Bosh, triple a Chris Bosh, quasi per definir el partit. És a dir, tot i els bons números, s'ha destacat, jo crec, també aquesta virtut que va tenir en aquest segon partit per saber repartir joc i per trobar sempre a l'home obert.
Lluint galons, LeBron James, que va aparèixer doncs, quan més el necessitaven també als seus companys d'equip. D'aquest segon partit, Ferran, bé, no sé si vols que parlem de Manu Ginóbili, per exemple, o de fins i tot de Chalmers, de Cauí, que també va ser més important en el tercer, però en el segon doncs, va estar desaparegut.
Sí, jo destacaria sobretot el paper de Kawhi Leonard, que en aquest segon partit va estar, com deies, desaparegut per problemes de faltes i també un moment clau del partit que va ser l'error de quatre tirs lliures consecutius de Sant Antoni amb una falta flagrant a Tony Parker i els posteriors dos tirs lliures fallats per Tim Duncan, que hagués pogut situar a Sant Antoni Spurs 6 amunt a l'últim quart i doncs que la següent jugada LeBron James va notar un triple i va posar Miami Heat a un amunt al marcador en un mateix partit en què Duncan va aconseguir el seu 157è doble-doble en uns play-offs a NBA i ho va així a Magic Johnson.
No està malament, amb el que em costa a mi fer un doble-doble en un partit normal. A mi m'agradaria destacar aquest segon partit el que comentem sempre de Miami, eh? Spoelstra és un mestre en corregir errors després de derrotes. Van haver-hi canvis en com es defensaven els blocs directes, en comptes de fer dos contra uns es feien canvis directes i així evitaven que un home sol quedés sota cistella com Splitter o Duncan, que havien fet mal al primer partit, i amb això va aconseguir doncs, evitar les ajudes dels costats contraris i tenir llançaments oberts des de les cantonades. Però ara, quan parlem del tercer partit, veurem què va fer Sant Antonio. Ferran, què va passar en aquest tercer partit?
Jo, en els meus 10 anys, podríem dir sí, que segueixo l'NBA, no havia vist mai res semblant com el que va passar a la primera part, un encert brutal de Sant Antonio Spurs, anotant tots els llançaments, recordo que fins al minut 16 de partit, portaven un 90% en tirs de camp, una autèntica barbaritat, tots errant dos llançaments de camp per acabar la primera part guanyant de 19, i amb un percentatge, que és el rècord de les finals de la NBA, per sobre del 55%.
No sé, no vaig llegir, deien que havia estat millor que fins i tot en els videojocs, perquè era espectacular, era doncs, una dada històrica també aquesta, de no fallar pràcticament res.
És una barbaritat, i acabar un primer quart d'unes finals fora de casa anotant 41 punts, són molts punts. Sí, és a dir, que sí que després Miami va aconseguir apropar-se fins a 7 punts, és a dir, va aconseguir fer una bona remuntada. És molt complicat guanyar-li un partit en Sant Antonio quan tens un desavantatge de més de 20 punts.
I en aquest partit, Ferran, Kawhi Leonard, molt bé en atac, però també molt bé en defensa, defensant precisament a LeBron James.
Va ser l'home, sens dubte, del partit, anotant 29 punts. La seva millor marca, no tan sols en els play-offs, sinó com a professional, i va estar omnipresent en els dos costats de la pista, com bé deies, Marc, tant com a la bona defensa de LeBron James, com sobretot en aquest paper ofensiu, que no sorprèn, perquè ja està acostumats a donar doncs, bons números ofensius, però va ser doncs, que es va destapar definitivament en aquest partit amb la seva millor marca com a professional.
No només com a professional, ni a la universitat en dos anys havia aconseguit arribar als 29 punts. És a dir, que una mica fora, podríem dir, del seu nivell, tot i que el nivell dels dos partits anteriors tampoc havia estat el nivell real de Kawhi Leonard. És a dir, segurament aquest tercer partit, potser en anotació no tant, però sí que en defensa havia mostrat el nivell que ha de mostrar si realment Sant Antonio vol guanyar. Perquè recordem, Kawhi Leonard a principis de temporada es va perdre tots el Big 3 i Kawhi Leonard es van perdre partits de la temporada regular. I el pitjor rècord de Sant Antonio sense algun d'ells era sense Kawhi Leonard.
Doncs imagineu-vos.
És a dir, que és un jugador importantíssim.
Doncs sí, i bon dia també en el Game 3 per doncs, trencar aquestes estadístiques i fer el seu millor, doncs, la seva millor anotació de la seva carrera. Deixem ja les finals, Ferran, i parlem d'un nom propi, Derek Fisher.
Doncs sí, perquè el que era un secret a veus ja s'ha confirmat. Serà el nou entrenador d'aquests nous New York Knicks de Phil Jackson, ha firmat amb un contracte per 5 temporades, a raó de 25 milions per aquestes 5 temporades. Que no estigués malament, tenint en compte que és un rookie a això de les banquetes, i per tant, Aitor, doncs, ja es confirma que tothom sabia.
Sí, es confirma el que tothom sabia i és una mica la moda d'aquestes dues últimes temporades. Recordem Jason Kidd, just es retira i fitxa pels Brooklyn Nets com a entrenador, però jo hi veig una diferència molt gran, que és la figura de Phil Jackson. És a dir, jo crec que tenir a Phil Jackson darrere no té res a veure que tenir un altre general manager o un altre president d'operacions en qualsevol equip. És a dir, que jo crec que Fisher farà una miqueta el que li digui Phil Jackson, segurament.
Ben aconsellat,
segur, segur, sí, sí. A principi de temporada, després segurament ja acabarà d'agafar quin ha de ser el rom d'aquests New York Knicks, i veurem com van aquests New York Knicks, perquè ho necessiten, necessiten un canvi radical ja.
Veurem si també s'acaba quedant Carmelo Anthony, no? Però bé, això ja també, doncs, temps al temps i veure què passa. Ferran, anem amb punts catalans també, en clau NBA, perquè, bé, Ricky Rubio també està a l'ordre del dia, sobretot perquè ja té tècnic.
Sí, ràpidament, abans de passar al que va passar bé, Phil Sanders, el que era el general manager de la franquícia, doncs finalment es convertirà en el nou entrenador de Ricky Rubio d'aquest Minnesota Timberwolves. I una altra bona notícia l'ha rebut doncs, Carme Llobera, que torna a la WNBA per 7è any consecutiu, convidada pels Atlanta Dreams. Per tant, la Carme alguna cosa està fent bé si cada any la conviden.
I tant que sí, eh? Ens alegra i molt doncs, saber que continuarà un any més amb les Atlanta Dreams. Ara sí, Ferran, anem amb aquests play-offs d'ACB i amb l'eliminatòria del València Bàsquet Barça. Una eliminatòria boja, eh?
Sí, una eliminatòria que no ha tingut cap victòria local. De moment, domina el Barça per 2-1, un Barça que podria haver sentenciat el tercer partit al Palau, però que va fer el que ens té acostumats aquesta temporada, una vegada que hi ha un entrada d'arena, i aquest cop doncs, va tocar la part dolenta d'aquest equip, deixant-se perdre un avantatge de 14 punts per acabar doncs, per 70-74.
Deixeu-me dir que si acaba aquesta sèrie sense cap victòria local, vol dir que el Barça haurà passat a la final.
També és cert.
Correcte. Correcte, tant de bo que sigui
tot
així.
Tot i que jo veig que si avui perd el Barça, la final, adeu, adeu. Perquè a mesura que van passant els dies, el València pot recuperar gent. Avui es parla de que tornarà Sato, que no va estar en l'últim partit, un dels homes claus d'aquest València-Bàsquet, que és increïble que sense homes com Aguilar, Dublevich, el mateix Sato, Pau Ribas no va acabar el partit.
Exacte, veurem si avui acaba jugant, també.
És increïble que realment pugui remuntar a un Barça que havia agafat un bon avantatge i que jo crec que es va dedicar una mica més a jugar per l'espectador en els minuts finals, que acaba de trencar el partit.
Doncs sí, va jugar més espectacular que pràctic, eh? Podem dir-ho així, m'agrada la definició. I d'altra banda, Ferran, en l'altra eliminatòria, doncs tot victòries locals, tot el contrari, el Madrid-Unicaja.
Sí, guanyaria el Madrid, no, David?
Sí.
Correcte, correcte.
El matemàtic.
Sí, sí. Per cert, parlant de matemàtiques, m'estan dient per Facebook, bueno, hi ha un informer del Facebook de la selectivitat, i diuen que les mates científiques a tothom, eh? Un zero.
Bé, doncs era molt rellevant la dada, gràcies, David, perquè
res,
ja saps que anem sempre justos de temps amb la secció del bàsquet, però com dèiem, Ferran, el Madrid-Unicaja, victòries locals i també molt igualada la sèrie.
Sí, avui quart assalt, no ho han dit, el Barça juga avui a les 10 de la nit.
Correcte.
I el Madrid ho farà a un quart de nou a Màlaga, amb una Unicaja que ha fet patir, ha fet suar de valent els tres partits a l'equip de Pablo Laso. Recordem que els dos partits de Madrid es van resoldre una a la pròrroga i l'altra amb una diferència de 2 punts. I com anar a Màlaga, doncs la victòria va ser bastant contundent per l'equip local.
Doncs sí, sí, sí. Sens dubte doncs, que també desperta molta expectació aquesta eliminatòria. Nois, ho hem de deixar aquí. Ferran, moltes gràcies per tot. Avui, últim programa de la temporada. Ha estat un plaer comptar amb tu al llarg de tot aquest temps. Una abraçada ben forta.
Molt bé, Marc, un plaer.
I Aitor, no et dic que el mateix a tu. T'ho multiplico per dos. T'ho multiplico per dos, eh? Perquè
jo ja per acabar, que sàpigues que jo estic pendent d'Estats Units, eh? Jo sí. Vaig amb Estats Units, al Tindor. Estic enfadat perquè no va a Boca Negra, però bé, ja veurem
què passa. Ni Donovan. Bé, Aitor, escolta, moltes gràcies per tot a tu també. I us seguim escoltant a l'NBA 305, al podcast.
A vosaltres.
Una abraçada gràcies. Ben forta.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
Golcat, el millor del futbol català.
Es pot perdre una lliga si no està tot estudiat.
Vinga, va, anem amb aquesta última secció de la temporada de Golcat amb els nostres companys del portal web referència al futbol català. I avui, per tancar la temporada, tenim un autèntic mestre del futbol català com el Sergi Vargas. Sergi, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Bueno, suposo que molt enfeinat, no?, en aquest tram final de temporada, Sergi.
Doncs sí, han acabat les lligues, arriben les promocions, que són, doncs, els moments més macos, no?, de la temporada, i bé, i aquesta setmana, aquest cap de setmana, s'acaben les promocions d'ascens amb els partits de tornada, tant per pujar a tercera divisió com a primera i segona catalana, i doncs amb molta feina perquè ja és l'últim cap de setmana i ara doncs els equips s'ho juguen tot a una carta.
Suposo que des de Golcat totes aquestes promocions d'ascens les esteu seguint i de molt a prop, no, Sergi?
Doncs sí, la setmana passada ja vam fer, tant dissabte com diumenge, vam fer programes especials a través de Twitter amb tots els partits que hi havia en diferents jocs de Catalunya, doncs intentant fer el minut a minut, el seguiment, quan hi havia doncs, jugades més destacades o els gols, evidentment, doncs vam seguir tots els partits de primera catalana, tercera divisió, com els tres que hi havia de segona catalana, primera catalana, i els sis que hi ha ara mateix de promoció, quatre a Barcelona, una a Tarragona i una a Girona, de tercera catalana, segona catalana. Ho vam seguir tot i també ho farem aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge matí, que només hi haurà el partit del Viladecans, i diumenge a la tarda.
Déu-n'hi-do quant de moviment que hi ha i déu-n'hi-do la feina que tenen des de Golcat per seguir-ho tot plegat. Però anem a ordenar una miqueta tot, anem a veure com està la situació a hores d'ara en aquesta, per exemple, promoció cap a la tercera divisió, on hi ha un partit clau, que és el Sabadell B-Viladecans. Com va anar l'anada?
Doncs l'anada va estar marcada sobretot per dues coses. Una, que no van haver-hi gols, va acabar 0-0 el partit tal com havia començat, i segon, per la calor, perquè el partit es va jugar a les 12 del migdia, va fer una calor impressionant, pràcticament 30 graus al Vallès Occidental, i tot i això, doncs, els dos equips han acordat jugar la tornada a les 12 del migdia. Sembla una mica estrany, perquè sobretot després del partit els dos equips, els dos entrenadors, es lamentaven de la calor que havia fet, però en tot cas, doncs, mira, aquest cap de setmana es tornen a jugar a les 12 del migdia. Esperem per l'espectador i també pels jugadors mateixos, que no faci la mateixa calor que la setmana passada. El partit va acabar sense gols, tot i que va dominar el Viladecans. El Sabadell B va estar molt desconegut, ho reconeixia el seu entrenador Toni Rodríguez al final del partit. Pràcticament no va generar ni una sola ocasió de gol en els 90 minuts, i les úniques dues, per dir així, ocasions van ser en jugades de pilota aturada, en una falta i un córner. El Viladecans va marxar amb la sensació, també els espectadors que vam seguir el partit, que va deixar perdre una oportunitat bona, doncs, potser no de decidir l'eliminatòria, però sí, com a molt, marxar amb un gol del camp del Sabadell, perquè, clar, un empat a zero, sí, és un resultat que deixa oberta l'eliminatòria, però sí, és cert que un gol del Sabadell ve a Viladecans diumenge, doncs, clar, obliga a fer-ne sempre un més al Viladecans.
Sí, sí.
Per tant, clar, haurà d'estar... El Viladecans va jugar molt seriós en defensa, per tant, doncs, en aquest aspecte és una nota positiva pel partit d'aquest diumenge, però, clar, un gol del Sabadell B sí que complicaria les coses al Viladecans, tot i que en línies generals, el primer partit, per mi, i crec que estem d'acord tots els que van veure el partit, el Viladecans va ser mereixedor d'una cosa més que no l'empat a zero.
Bueno, doncs l'eliminatòria, aquesta 90 minuts de decidir-se amb un Viladecans que en aquesta primera part de l'escena doncs ha estat un pèl millor que el Sabadell B, però sí que és cert que el Sabadell B no va rebre cap gol a casa i, per tant, marcant a fora també ho tindrà força bé. Aquesta tornada, Viladecans-Sabadell B, és diumenge a les 12, eh?
Sí, sí, confirmat, diumenge a les 12. S'havia parlat de, potser, pel tema de la calor que s'havia passat aquest diumenge, a canviar l'horari, a fer-ho a un horari de tarda, però finalment doncs, el Viladecans ha estat fidel al seu horari habitual de tota la temporada, diumenge a les 12 del migdia, i el partit es jugarà en aquest horari.
Bueno, doncs estarem molt pendents de veure qui és finalment qui puja a la tercera divisió, si el filial a l'Arquinat o el Viladecans. Per cert, hi ha equips amenaçats de descens compensat a tot això. Explica una miqueta, Sergi.
Doncs sí, bueno, primer parlaria també del tema Viladecans-Sabadell, perquè clar, sí, la setmana passada estaven Europa i Muntanyès lluitant per l'ascens a segona B. L'ascens d'un dels dos equips hauria fet que també el perdedor de l'eliminatòria Sabadell B Viladecans hagués pujat a tercera divisió. En aquest cas, com els dos equips, Monta i Europa, malauradament han quedat eliminats, no hi haurà possibilitat de cap ascens compensat. És a dir, el Sabadell B Viladecans, qui guanyi puja, i qui no guanyi continuarà una temporada més a primera catalana.
És una cosa similar, Sergi, a la que va passar l'any passat amb el Masnou Sant Feliuenc, no?
Clar, és el contrari. L'any passat, doncs, com va pujar l'Olot, doncs, en aquell cas, el perdedor de l'eliminatòria entre el Sant Feliuenc i el Masnou va aconseguir l'ascens. aquesta temporada recordem que sí, va pujar un equip, que és el Cornellà, però el Cornellà l'únic que va fer, és l'únic entre cometes, és sí, compensar el descens del Prat de segona B a tercera. I també salvar el Viladasa de Mar, que havia baixat temporalment de tercera a primera catalana pel descens del Prat. Per tant, l'ascens del Cornellà sí que ha compensat el descens del Prat, però com cap altre equip ha pujat de tercera a segona B, aquesta temporada no tindrem la sort de veure ascensos compensats de primera a tercera i de segona catalana a primera catalana.
Bueno, doncs mala sort per aquells que estaven esperant que algú de tercera divisió pugés a segona B, algú més que no fos el Cornellà, que ja ho havia fet. A tot això, el que et comentava abans, deixant ja davant d'aquest Sabadell B Viladecans, que hi ha equips amenaçats de descens compensat. Quins són aquests equips?
Sí, perquè això respon a l'organització de la primera, de la segona catalana, i en funció de les demarcacions es veuen afectats uns o altres equips. És a dir, per exemple, aquesta temporada han baixat 5 equips de Barcelona, de primera a segona catalana, que són Canyelles, Llafia, Sant Cristòbal, Marianao i Vistalegre. Això vol dir que 5 equips que han baixat de primera a segona catalana a Barcelona haurien de ser compensats per 5 equips de Barcelona que pugin de segona a primera catalana. Ja en tenim 3, que són els campions, Molletense, Juventud 25 de Setembre i Manresa, i faltarien 2. Si aquest cap de setmana no puja cap dels equips barcelonins, és a dir, ni Sants, ni Sant Ildefons, ni Gironella, baixarien el Súria, que és el pitjor 13è, i el Vegas, que és el millor 14è, dels tres grups de segona catalana, baixarien a tercera. I també baixarien arrossegats de tercera a quarta catalana altres dos equips, que són Barceloneta i Carme.
Jo, una pregunta, Sergi. Això sí, com t'ho fas? Com t'ho fas per saber tot això? Pregunto, eh?
Bueno, això és seguir una mica el reglament i la normativa, també veient el que ha anat passant a les altres temporades. Però sí que és una mica estrany el cas de la segona catalana, perquè tot no és un grup únic, com podria ser la primera catalana, sinó que va per demarcacions.
Correcte.
I al igual que estem parlant ara de Barcelona, també hi ha el cas de Girona. Pensem que a Girona va baixar el Guíxols. Per tant, això provoca que un equip més de segona catalana baixi a tercera. I en aquest cas és el Vidrarenca. El Vidrarenca ara mateix està en mans del Camprodon. Si el Camprodon guanya l'eliminatòria i puja a primera catalana, el Vidrarenca se salvarà i continuarà a segona catalana. I això també passa a Lleida i a Tarragona. Lleida, el cas és el Lleida Esportiu B, que si puja contra el Sant Ildefons, salva l'Organyà a segona catalana i salva l'Aitona a tercera catalana. I a Tarragona passa el mateix, en aquest cas amb el Morell, que el Morell, si guanya i puja a primera catalana, salvarà el Cambrils, que és l'equip que està amenaçat ara mateix amb l'ascens compensat a segona catalana. Per tant, doncs, els equips han acabat fa dues setmanes la temporada, però encara no saben a quina categoria jugaran la temporada que ve, perquè depèn d'això dels ascensos de segona a primera catalana.
Amb el que això implica de preparació per la següent temporada, planificació, etc. Bueno, estarem pendents també d'aquests descensos compensats. Ràpidament, encetem el tram final d'aquesta secció, Sergi, per parlar d'altres promocions, la promoció a primera catalana, les que tu vulguis, una miqueta per tancar el que ens falti parlar, Sergi, perquè hi ha moltíssima actualitat del futbol català.
Penseu que, efectivament, a primera catalana hi ha tres eliminatòries. Morell i Sants parteixen amb un 2-0 del partit d'anada, per tant, en principi són favorits, i també el Sant Ildefons, que va guanyar 1-2 al camp annex al camp d'esports de Lleida, el filial del Lleida va guanyar 1-2 i hauria de rematar la feina dissabte a Cornellà de Llobregat, tot i que tenim el record del últim partit de Lliga entre el Sant Ildefons i l'Espluguenc, on el Sant Ildefons guanya, en pujava, i al final se li va escapar l'ascens directe i va pujar al Juventud 25 de Setembre. Això pel que fa de segona a primera catalana, pel que fa de segona, de tercera a segona catalana, hi ha 6 eliminatòries. El més destacat, bé, que el Bellavista Milan té un peu i mig a segona catalana perquè va guanyar 4-1 a l'Argentona, i que les altres promocions, que entria Sant Andreu de la Barca, Lladona, Racing Sarrià i Sant Pedro, Levante les Planes, estan molt igualades. El Lladona Racing van quedar amb empat a 1, el Sant Andreu va guanyar 1-2 al camp del Can Trias, el Sant Pedro va guanyar a casa 2-1 al Levante les Planes. Per tant, les coses estan molt apretades i s'haurà de veure el partit de tornada. No hi ha favorits, quin és l'equip que puja. I respecte a Tarragona, l'eliminatòria és entre el Deltebre i l'Hospitalet de l'Infant. El resultat afavoreix a l'Hospitalet de l'Infant, que va empatar a 1 al municipal de l'Deltebre a la Cava el dissabte passat. I pel que fa a Girona, hi ha una eliminatòria entre el Tordera i el Sant Gregori. El partit d'anada es va jugar diumenge i van empatar a 0. I aquest dissabte, ho seguirem a Golcat, Sant Gregori-Tordera a la tornada.
Bueno, déu-n'hi-do.
Una mica igual que el cas del Viladecans, el Tordera, doncs, el Sant Gregori partés amb un empat a 0 i el Tordera, si marca un gol a Sant Gregori, que és al costat de Girona, doncs obligarà el Sant Gregori a fer-ne dos gols. Per tant, també està molt igualat l'eliminatòria tant a Barcelona com a Tarragona i Girona, exceptuant, com deia, el cas del Bellavista Milan, que va guanyar 4-1 a l'Argentona el partit de diumenge passat.
Bueno, excepte aquesta eliminatòria, la resta encara per decidir-se. Ho seguirem, com sempre, a través del portal web de Golcat i les seves xarxes socials. Per cert, últim apunt, ja que fem, Sergi, t'acomiadem. Important també pel futbol català, les finals d'ascens a segona divisió. Repassem horaris de les dues finals que hi han.
Doncs l'Hospitalet, que jugarà amb el Leganés, el camp del Leganés jugarà el diumenge a les 12 del migdia, i l'eliminatòria entre dos equips catalans, que ens assegura un representant més del nostre país a la segona divisió A, entre el Nàstic i el Llagostera, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda.
Doncs també estarem pendents d'aquestes dues finalíssimes. Sergi Vargas i a tot l'equip de Golcat, moltíssimes gràcies per apropar-nos l'última hora del futbol català setmana rere setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
L'agenda del dia.
Vinga, i ara sí, anem amb aquesta agenda del dia. Avui, doncs, amb fita important, un esdeveniment que crida l'atenció de tots, és la inauguració del Mundial de Brasil. A partir d'un quart de nou ja es podrà seguir, però a les 10 hi haurà el partit entre Brasil i Croàcia. I a més, també semifinals de la Lliga Endesa. El quart partit entre València i Barça. València de bàsquet i Barça, perdoneu, a les 10 a la mateixa hora.
Grande.
I el Real Madrid Unicaja un quart de nou de la nit.
Vamos, Rafa. Vinga,
també,
va.
També.
Hi haurà NBA, aquest quart partit entre Miami i San Antonio Spurs, ciclisme a la Dauphine, cinquena etapa, i tennis, torneig ATP, 250 a Londres, ja sobre gespa preparant Wimbledon. Què farà Brasil?
Doncs espero que guanyi.
Ai, ai, ai.
Perquè
demà
no hi hagi dubtes. Demà ho explicarem.
Sí, i en funció del que faci, la pregunta del dia anirà
doncs
per allà.
Sí. Vinga, que vagi bé. Tingueu molt bona tarda. Adéu-siau.
Adéu.